Quan...
A espatlles, saps? Sí. Per la diagonal.
Val, molt bé. I amb el Damià López des de Qatar. Dami, encara zona mixta, pendents d'aquests últims més protagonistes. Ja hem escoltat McAllister i no tenim el Dami. Ara de seguida tornarem amb el Damià López. El teníem, ara de seguida hi tornem. Però mira, el que farem és escoltar un document, Miquel Agut, que hem sentit, o vaja, que hem recuperat de les xarxes, de Leo Messi. Què ha passat exactament?
A veure, el que escoltarem és nítid, el que no sabem és a qui es dirigeix.
Val.
Si tu, els oients, és una entrevista de TIC, Torneos y Competencias, que, és, sí, que és un dels mitjans de comunicació de més pes a l'Argentina, i li fan l'entrevista postpartit a Messi. I quan el periodista l'està saludant, Messi, en comptes de mirar el periodista, mira algú que passa per davant i li diu el que escoltareu ara mateix, que li diu, atenció, perquè no se sap a qui li diu, però s'especula, segur que és algú dels Països Baixos, que podria ser o Edgar Davids o Luis Van Gaal. Escoltem la situació.
Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Tranquilo, Leo.
Me encanta el periodista que li diu tranquilo.
Soc bastant el que li diu tranquilo, Leo, eh? Molt bé,
tranquil,
molt bé.
Tranquilo, Leo.
Que deuria veure que saltava... Perquè les imatges...
Jo tinc un...
Se'l veu... No. Vull dir que les imatges se'l veu que pot anar a saltar o està bastant emprenyat després d'haver guanyat, no?
Jo he preguntat al Juan si bobo és un insult molt utilitzat a l'Argentina. Em sembla com un insult com poca cosa.
Sí, d'infantil, un insult infantil.
La emprenyada que portava, no?
Tonto, va, tonto, tira, no?
És utilitzat, bobo.
Sí, però és... Tiene un pelín de despectivo.
Sí.
O sea, de...
Mindotni, ¿no?
Sí, es como... es como... Es que no es agresivo, es despectivo.
Vale.
Si vos decís a alguien bobo, es como es un bobo. O sea, como te da la sensación de... No es nadie, o sea...
Un tontet, podríem dir una mica en català, ¿no? Un tontet.
Sí, l'únic que... Que
hay mucho bobo suelto, ¿eh?
Sí, no ho saps tu prou.
Però... ara també veiem amb en Marc unes imatges de Messi discutint-se amb Van Gaal, amb Franz Hug, amb la banqueta dels Països Baixos, un cop acabat el partit. Hi ha hagut molta tibantor, hi ha una fotografia també dels jugadors de l'Argentina quan celebren el penal de la victòria mirant els dels Països Baixos que estan al terra plorant, en comptes de córrer mirant cap al company que ha marcat com és Lautaro, corren mirant els jugadors dels Països Baixos i fent-los gestos. El partit ha acabat molt calent, molt.
Ha estat molt calent i acaba molt calent.
Sí. Amb això que explica el Miquel, també a les xarxes llegia que Dumfries, durant la tanda de penals, ha anat molestant a cada jugador d'Argentina que ha anat a xutar. Vull dir que jo entenc aquesta tibantor final, perquè és que és una tensió que acaba explosionant, però em sorprèn per de Messi.
I de fet, relacionat amb això, he llegit que ho citava el company Albert Ortega, aviam si puc recuperar-ho d'algun lloc, ho estic esperant, aviam si trobem l'àudio, però que Messi hauria dit una cosa així com: Van Gaal diu que vol jugar bé a futbol, però l'únic que fa és posar torres i penjar pilotes.
Sí.
Alguna cosa per l'estil, per acabar, no?, d'alguna manera d'amanir, per si falta una mica de picant, per acabar d'amanir aquest final de partit.
Han estat els quarts de final del Mundial de Qatar entre Argentina i Països Baixos, que jo crec que recordarem durant molt de temps per tot el que ha passat.
Venia picante también, porque Di María dijo: es el peor entrenador que tuve en mi vida.
I tant.
Y Van Gaal le contestó...
A Memphis al costat.
Debe ser el único jugador, ¿no? Sí, o sea, venía, sí, venía picante.
A Memphis al costat.
Un Messi molt Maradona, ara ja.
Sí, amb
aquesta
salada. Maradona es bastante más elocuente. Vamos a decir las cosas como son.
No, però... no hagués dit bobo, Maradona.
No. La paraula hagués estat una mica més gruixuda.
No, però aquestes imatges van a llançar la gespa. Però Messi van a llançar la gespa després de guanyar, ara dient això...
Tiró el mano a oreja,
sí,
no?
Sí,
el top position.
Tinc una especulació sense cap mena de base, que ara el Juan em tirarà pel terra, que és...
Sí, seguro.
Com que he vist que Messi ha canviat la manera de xutar els penals, no sé quina relació té amb Riquelme. Això ho feia Riquelme.
Sí.
Això el pot haver Riquelme, ajudat, sí, a xutar els penals. No xutar-los, però...
Impossible. Que
impossible.
Perdó,
esa relació estava...
Però ho feia Riquelme, això.
Que estem amb el consultori Irigoyen. Si la selecció del Brasil hagués passat, hauria estat més calent encara que això que hem vist avui, o no? Perquè a mi això d'avui m'ha semblat, però...
Una semi contra Brasil?
Bo.
No.
No?
No, pero por una cuestión, o sea, la gran parte de los jugadores de Argentina y Brasil son amigos.
Claro.
O tienen buena relación.
Messi, Neymar, ¿no?
Messi, compañero de Marquinhos, no sé, me parece que eso te mata todo tipo de todo lo que excede la competitividad normal en una semifinal, en un partido. En Argentina jugó la final del Maracaná con Brasil y también ha abrazado a Messi.
Sí, jo crec que la relació Messi-Neymar-Suárez en el seu dia va generar una mena de, no vull dir-li pau, però com a mínim una mena de benentesa entre les tres grans seleccions sud-americanes que ho fomentaven.
Claro, suele pasar, recuerdo una vez la previa del Mundial 2002, se decía que la relación entre Recoba y la Bruja Verón habían pactado un 0-0 en el centenario que había dejado fuera a Colombia y había clasificado a Uruguay. A Bielsa no le había gustado nada que los jugadores hagan eso. Entonces, siempre que al final los jugadores viven en Europa, juegan muchos en mismos clubes, sí, terminan siendo amigos, o sea, esa rivalidad se da mucho en la Copa Libertadores cuando no se conocen.
Y tan. Sí, sí. Doncs l'Argentina, que dimarts que ve jugarà la semifinal i la jugarà contra Croàcia, que ha protagonitzat l'altra gran notícia d'aquesta intensa jornada futbolística. Ha eliminat també als penals Brasil.
Atenció, Marquinhos, a poc a poc, xuta, al pal, al pal, ha fallat el Brasil, fora del Mundial.
Mare
quan
meva.
Queden 14 minuts per arribar a les 7 de la tarda d'aquest divendres 9 de desembre de 2022, salta la sorpresa, salta la banca, la campanada, això són campanades, no les de campanades.
El Brasil, el gran perdedor. El gran guanyador és Croàcia, que torna a ser semifinalista. Avui, amb dos protagonistes, segurament. Luka Modric i el porter, Livakovic. Tots dos són d'un lloc, de Zadar. Un lloc on hi ha moltíssim talent futbolístic i, sobretot, moltíssim talent com a porters. I a Zadar hi viu el Nikola Vuletic, que és un croat que parla català i amb qui ara mateix podem connectar en directe. Hola, Nikola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com està la celebració? Com ha estat, Nikola? Els carrers, imagino que bueno, plens, plens, no?
Què t'explique? Així estem, pues no creiem, però estem allà, no?
Sí, sí, sí.
Ho hem aconseguit.
I tant, i tant. S'esperava poc, imagino, i tenint en compte, abans escoltàvem també celebració al carrer, tenint en compte el rival i l'entitat del rival, imagino que hi havia poques possibilitats de que Croàcia, o se confiava poc que Croàcia passés, o no?
Bueno, que no. En serio, así som optimistes. Esperava poc i no s'esperava poc. Esperàvem tants. I no és que només Livakovic i Modric som de la nostra ciutat, és també el Guardiol. I doncs, bueno, pues després del triomf, así tota la ciutat va petar absolutament, malgrat la pluja, els cotxes que van circular tota la ciutat, amb sirenes i tot, i els bars que no tancaven, i bueno, jo ara torne a casa meua, però us dic que, bueno, la ciutat no dormirà.
No dormirà, la ciutat, molt bé, no. Fantàstic, molt bé. I escolta'm, i aquest Zadar què té amb els porters? Livakovic avui,
Subasic,
exacte, fa 4 anys. Què passa amb els porters i Zadar, Nikola?
Pues no sabem exactament. Són uns personatges formidables. Nosaltres és que no tenim, així en la ciutat de Zadar, tenim un club local, això és normal. Un club que lluita entre la primera i la segona divisió. Però no estem a l'altura, diguem, dels grans clubs croats com Dinamo o Hajduk. No ho hem sigut mai. Doncs això, els personatges aquests com Livakovic o Subasic, jo crec que és el mèrit seu totalment. Són uns boigs que fan el que fan, que saben llegir la pilota i, bueno, pues això, no són de cap escola.
Que bo.
Són ells.
Que bo, que bo, que bo. I acabo ja amb l'última, que és que és tard i la festa és llarga, però ja ha estat molt de festa el Nikola, que el partit ha estat d'hora. Ara què? Ara, amb Argentina, què? Quines són les expectatives?
Les expectatives nostres són, com sempre, pues, inesperades, però per la victòria.
I, molt bé, fantàstic. Doncs a veure què acaba passant amb aquest Croàcia-Argentina. Hem parlat uns minuts des de Zadar amb el Nicola, que és, insistim, un croat que parla perfectament català. Per tant, també és bo de saber. Nicola, gràcies per el teu testimoni. Una abraçada forta.
A vosaltres, una abraçada.
Bona nit, adeu. Bona nit. Així sonava, de fet, Zadar aquesta nit. També a dins dels bars, on també hi era el Nicola. A veure, respecte a aquest partit, Brasil-Croàcia, ara de seguida n'escoltem protagonistes. Sorpresa majúscula, tenint en compte com arribava Brasil, no?
Sí, sobretot perquè s'enfrontava a Brasil. És a dir, jo crec que hi ha dos prismes en el partit. És un, el focus sobre Croàcia, que si a tu a Croàcia abans de començar el Mundial et diuen que es plantarà a les semifinals, tenint en compte que ve d'una final al 2018, dius, home, no està entre les grans favorites, però el 2018 supera Dinamarca, supera Rússia, i ja sí que dona la gran campanada, jo crec, contra Anglaterra a semis, parlo del Mundial del 2018. Llavors, a priori, podries trobar-te a les semifinals. Ara bé, clar, quan ho fas superant al Brasil, després de veure però com transcorre el partit, crec que Croàcia té aquesta part. Jo crec que l'Argentina ha sigut capaç de revertir-ho emocionalment, i jo crec que els croats, un cop han rebut el gol, han sigut capaços de revertir-ho, et diria, més futbolísticament o més per tossuts que no per un tema emocional. Tinc la sensació, a part de la paraula que crec que va lligat amb els croats, que és competir, el 1-0, veient-lo des de fora, després del gol de Neymar, i el com ha sigut el gol, no? Perquè la bellesa del gol també et pot ensorrar el doble, doncs ha sigut tot el contrari, i això és el que més m'ha sorprès. I aleshores, clar, et deixa fora una de les grans favorites, i davant d'Argentina no vull tirar cap pronòstic, perquè després del que hem vist, recordo fa una setmana que vam dir, no passaran tots els favorits a quarts, ja va ser així, es va quedar Espanya fora, i ara la primera de canvi ja no es queda un dels grans favorits fora de semis.
Juan.
Sí, difícil de comparar la eliminación de España con la eliminación de Brasil. España,
totalmente.
Brasil se presentaba a priori como uno de los grandes candidatos, de alguna manera durante el Mundial también ese cartel de favorito lo sostiene, y me sorprende, por eso me sorprende tanto el primer tiempo de hoy de Croacia contra Brasil, en que la selección croata demostró mucho más, o sea, quiso mucho más, le robó la pelota a Brasil, que eso que no es nada fácil sacarle la pelota a Brasil con los jugadores que tiene. Después Brasil se recupera, es verdad, pero bueno, lo habíamos hablado un poco, me sabe mal por un jugador como Neymar, que tiene 30 años ya, ¿no? 29, 30.
Sí, allá está Ronaldo.
Va a cumplir 30 en febrero.
Sí, 30, ¿no?
Es un jugador con una, para mí, una categoría inmensa, que siempre en los mundiales termina por H por B afuera, en cuarto de final. Es verdad que llegó a la semi Brasil en 2014, pero no la jugó porque estaba lesionado. Entonces, esa sensación de que el mundial se pierde un futbolista inmenso. Y respecto a Argentina contra Croacia, no sé. Yo creo que Argentina, por una cuestión lógica del desgaste que ha sufrido Croacia, más allá de que los croatas parece que son invencibles, tienen que haberlo padecido más.
Desgaste también ha tenido la Argentina, ¿no? Pero
sí, pero Argentina en los octavos jugó 90 minutos nada más.
Sí.
Además, también... este mundial, aparte, que juegan 500 minutos, cada partido dura. O sea, claro. No,
sí. Exacte, que eren 10 minuts.
La mitjana crec que són 6, no? Gairebé d'afegir entre tot el que estan.
Sí.
Amb això sí que, jo t'he de dir que des de fora, l'Argentina-Brasil de semis venia molt de gust.
Molt.
Venia molt de
gust.
A tu
què et venia més de gust?
A mi jo quería jugar con Brasil.
Sí, no?
Sí, sí. La verdad que...
No, no, m'ha sorprès que em diguis això, que segurament no hagués estat tan tens, segurament de portes endins, ja. Però, hòstia, de portes en fora, una Argentina-Brasil, semifinals del Mundial.
Sí, pues ha sido... Y, es que al final es un Mundial y... Y Argentina y Brasil no se encontraron. Es como al final, no sé, algún día me gustaría ver una final de Champions Barça-Madrid, ¿no?
Claro.
No, yo sé que sería tensísimo, sería tremendo, no. Sí, pero.
Sería vivir un de los esdeveniments esportivos pero... más importantes de todos los temps, seguramente. Segur... una final Brasil-Argentina.
Totalmente.
Teniendo en cuenta la magnitud de la cuestión, de qué es la sport que es, etcétera.
Que probablemente nadie duda, ¿no? A esta altura que el Barça-Madrid es el, a nivel de club es el partido más importante del mundo, ¿no? O sea, no, creo que. No, no sé, no hay. Punto de comparación. Argentina-Brasil en una semis o en una final de un mundial, no sé, independientemente de lo que pase, si sí, te sí. toca perder, mala suerte, pero si te toca ganar,
sí, sí.
es espectacular. Y sí, sí. me parece que vale, yo prefiero jugar contra Brasil que jugar contra Croacia.
Sí, sí, yo me la estaba fent a sobre y sap greu perdre-se'l. També, a nivell de Brasil, comentar el paper de Tite. O sigui, Tite ara ja...
En... Que, per cert...
Sí, ara l'escoltarem, que ha renunciat al càrrec. De fet, ja ho havia dit fa temps, però que, independentment de com s'acabés, que seria l'últim que faria amb la selecció brasilera, i Chiche ja ha dit que no continuarà.
A mi, el que més m'ha sorprès és que abans de la pròrroga ha canviat a Vinícius, Richarlison...
I Rafinha.
A mi això m'ha deixat descol·locat, és a dir, no he entès els canvis en aquest punt, en el moment en què... És a dir, és com si Tite hagués renunciat a ser el favorit, no?
Sí, sí.
O sigui, tu ets el favorit futbolísticament perquè tens els millors jugadors futbolísticament i per tant has d'anar a guanyar, i aquí tu també estàs donant un missatge tant als teus jugadors com al rival. Moltes vegades quan el rival fa canvis... Tu estàs dintre el camp i tu sents el que està pensant el rival de tu. I aleshores, si tu ets Croàcia i et treuen del camp aquests tres jugadors, tu et sents més poderós de dir estic jugant contra un equip que m'està traient els millors de davant, potser per defensar-se o perquè se sent més poruc ara mateix.
Jo no he tingut aquesta sensació. És a dir, jo, a mi el que m'ha sorprès és que hagi canviat els tres de dalt i amb tres finestres diferents. Perquè ha fet servir tres finestres de canvis per fer-ne només un cada vegada. I això m'ha sorprès... I també m'ha sorprès que fos jugador per jugador, que no toqués res de l'equip, i com més avançava el partit, que no toqués res. Ha canviat Rafinha, ha fet entrar Antony. Treu un extrem, en posa un altre. Ha canviat a Vinícius, fa entrar Rodrigo. Treu un extrem, en posa un altre. I treu del camp Richarlison i entra Pedro, que és un davanter. Vull dir que al final l'únic que ha fet és refrescar a dalt. Però potser m'hauria semblat més intervencionista posar algú... migcampista que pogués donar un cop de mà a Neymar, per exemple, a l'hora d'elaborar el joc, no ho sé.
Igual,
però Miquel, els canvis en si mateixos no van ser tan...
Que a vegades podes canviar hombre por hombre, però lo que t'ofrece el jugador, hablo sobre todo por Pedro y Richarlison, es tan diferente que es como de alguna manera cambiar mucho. No, o sea, no es lo mismo tener un 9 posicional que tener un 9 como Richarlison, o sea, al final estás cambiando, es un cambio táctico de alguna manera, porque... Si bien no cambias el dibujo, cambias la manera de jugar por lo que tienes que ofrecer. O sea, al final, bueno, Van Gaal hoy termina, no sé, como termina, cambió bastantes veces, pero también al poner dos torres arriba, por más que mantengas un sistema de 3-5-2-1-2, si tenés dos torres la vas a llenar a centros. Que si tenés a Memphis y se me fue el nombre del otro delantero de Holanda hoy, de Berwyn. Entonces, yo entiendo, a mí Tite me parece un gran entrenador. Es verdad, que creo que se equivocó hoy. Pero ha hecho un trabajo muy bueno con Brasil, ganó una Copa América, llegó a la final de otra, no sé, me parece que hoy la respuesta de los jugadores no es la mejor tampoco.
Però fixa't sobre això breument, Daniel, però teòricament la selecció brasilera, tu mires 3 anys enrere i comparaves Brasil i l'Argentina i veies que Brasil tenia un bloc i que tenia una generació brillant per marcar una època, i que l'Argentina anava jugant amb pedaços. Un dia tenia un trau aquí, posava un pedaç, l'altre dia tenia un altre lloc, i ara mateix l'Argentina està a les semifinals del Mundial, el Brasil no, l'Argentina li va guanyar al Brasil, a casa seva, l'última final de la Copa Amèrica.
Sí.
Per mi aquí la clau és la reconversió d'Argentina, no? És a dir, on Brasil s'ha aconseguit... mantenir, entre cometes, i jo crec que ha arribat en un bon moment en aquest Mundial, l'Argentina ha sigut capaç de crear Scaloni des del 2000, o sigui, amb 4 anys, el bloc per la Copa Amèrica i ara refermar-lo en aquest Mundial. O sigui, jo crec que l'Argentina ha pujat aquest grau.
Hay una cosa que también pasa en el fútbol sudamericano en particular hace muchos años y en general y a Brasil en particular ahora, es la falta de jugadores de volantes. O sea, el volante es el jugador que quizás más tiempo de cocción necesita a nivel futbolístico y Sudamérica exporta muy rápido. Entonces, Brasil al final tiene unos delanteros que... Pero es que no hay manera de competir con delanteros. O sea, es que no sabes. Y sin embargo, cuando pensás en los volantes, ¿en quién pensás? ¿En Casemiro? Sí, a ver, es un buen jugador, pero no vas a ganar porque Casemiro te mete un pase filtrado. Lucas Paquetá. Juega en el Olympique de Lyon, Lucas Paquetá, sí, sí. ¿No?
Bueno, West Ham, però sí, està
a l'Olympique de Lyon. Sí, però que no estan jugant a un equip aspirant a la Lliga de Campions, com ho pot tenir.
Sí, no, i que no són jugadors decisius en el mig.
No són, al final, Lucas Paquetá, què hizo?
La paret del gol, amb Neymar, però la resta tampoc...
Té raó, mira, me estoy...
No, però escolta...
El gol és un golaç.
Sí, el gol és una doble paret preciosa.
Amb Rodrigo, no? Primer Rodrigo
i la segona.
Exacte.
Pensé que havia sigut tota con Rodrigo, però...
No, però l'altre dia no me'n recordo qui ho deia, em sap greu, no sé si era el camí, però no recordo, algú parlava d'Artur, que teòricament Artur, si hagués seguit la progressió que semblava que havia de tenir quan el va fitxar el Barça, recordarem aquell partit a Wembley contra el Tottenham. Que aquell partit Artur és estel·lar.
Sí, sí.
Ostres, dius, si aquell jugador hagués tingut aquesta progressió, podries haver-lo fet jugar una mica més però avançat, també.
Hablamos de uno, comparemos la producció, per exemple, d'Espanya.
Evidentemente,
el nivell, o sea, no podemos comparar este nivell de volantes d'Espanya con el gran, ¿no? O sea, la cúspide que fue el 2010 que había sacado, levantabas una piedra y sacabas un volante de 9-10 puntos.
No, però amb això que dius, a Espanya ha deixat a casa Sergio Canales, per exemple, que a Brasil o a Argentina potser li donarien molt de nivell al mig, no?
Sí, pero te puede manejar. Al final, Argentina estaba muy preocupada cuando perdió a Lo Celso, porque ese jugador que te daba eso... Era el máximo asistente de Messi, el tipo que más conectaba con Messi, porque interpreta el juego de una manera muy similar. Hoy Messi tuvo falto de socios. Pero termina encontrándose con un Enzo Fernández que reemplaza a Paredes, que te llega en un mal momento, que es lo que tiene el Mundial. Al final Paredes, que te llega lesionado, llega mal, y eso es lo que pasa en los Mundiales. Que Brasil tampoco tiene esa suerte, no le llegaron los jugadores... Los que no son los que tienen que llegar bien, o sea, Neymar sí, pero el resto no llegó en un buen momento. Y hoy se demostró los cambios que me decía vos, cambió los tres, entre comillas, los tres mejores jugadores.
No, bueno, Richarlison está siendo suplente de Harry Kane, claro, sí, que sí. Ho té difícil para jugar al seu club, por ejemplo.
Ara escoltem protagonistes, però abans d'això m'acaba allí un moment incorporar a la taula. Hem estat a Argentina, hem estat a Catalunya, hem estat al món de llocs, ja no sé on hem estat. I també som a Brasil amb el Pau Ramírez. Hola Pau, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
A veure, parlàvem aquí de la incidència de Tite en aquesta derrota, o no, ara que ja ha deixat de ser seleccionador. No sé, com es veu des del Brasil, com s'està païnt aquesta derrota, Pau?
Bueno, ara mateix la situació del Brasil és de drama nacional. Aquí hi havia la convicció de que l'equip, no et diré guanyar, però que almenys tenia tots els números per arribar a la final, i més després de veure el quadro que li havia tocat, no? On a priori el primer rival complicat de veritat doncs li arribava en semifinals en el cas de que passés Argentina amb respecte cap a totes les altres seleccions, i després doncs a veure la hipotètica en teoria final contra França, que crec que aquí li tenen bastantes ganes, no, per aquella final del 98. Doncs ara mateix el país desolat, intentant buscar les causes d'aquesta sorprenent, entre cometes, eliminació contra Croàcia. I a més, bé, també es prepara ja el que serà la nova selecció brasilera, perquè Tite, ja se sabia, deixava la selecció després de, digue, que Brasil acabés de ser participació al Mundial, sigués a la final o abans, és avui, per tant acaba. I ara mateix doncs també una de les notícies és que Neymar no descarta retirar-se de la selecció. Ha jugat una mica a despistar, jo crec que no ho farà, però ha dit que no tanca la porta a la selecció, però no garanteix al 100% que tornarà a jugar amb la Canarinha. Per tant, doncs, ara mateix també és el centre, en Neymar, que, doncs, tot i que avui ha fet el gol, rep moltes crítiques, carrega principalment tot el que seria el pes de la selecció mediàticament, i veurem doncs, si deixa o no la selecció, no crec. Però bé, més que res, fi d'un cicle, Tite ja anava regenerant a poc la selecció, realment doncs, l'atac és bastant jove, però clar, quan arribi un nou entrenador veurem doncs, si dona continuïtat a aquests jugadors o si aposta doncs, per altres jugadors que no han anat al Mundial.
I Pau, a nivell de noms, ara deies aquesta fi de cicle, sonen alguns noms, perquè fins i tot el nom de Luis Enrique l'havia vist a un segon pla i a un nivell més de gairebé de rumor, però no sé, allà els noms de Luis Enrique o de fins i tot en el seu dia va sonar Guardiola, com sonen a Brasil?
No, jo crec que no, aquí ni no, bueno, no ho he vist cap vegada que sonés el nom de Luis Enrique. Ha sonat alguna vegada Guardiola, però es va desmentir doncs, recentment que la selecció anés al darrere. Aviam, cal recordar que el Brasil mai ha tingut un seleccionador estranger. Per tant, doncs, no crec que sigui ara. Aquí no ja, bueno, no, són molt nacionalistes en aquest sentit, hi ha bons entrenadors... No crec que sigui de fora, tot i que opcions no en faltes, parlarà també doncs, de Jorge Sampaoli, també de Jorge Jesús, que ara mateix doncs, l'ha fitxat al Fenerbahçe després d'arrasar literalment amb el Flamengo l'any 2019. Han sonat alguns noms, però tot indica que serà un entrenador brasiler, com ha fet doncs, des del seu primer moment la selecció brasilera.
Home, ara que Bolsonaro ja no és president, doncs potser encara s'ho podríem pensar en Bolsonaro, suposo que no, perquè li agafa un ictus al senyor president, si encara ho fos. Paulinho, ara que parlàvem amb l'Irigoyen, el Marvall, en Dani, de tenir un... diguem-ne que un interior, no?, en el joc del Brasil que se'l troba a faltar. Tu que segueixes la Lliga Brasilera, el futbol brasiler, hi ha algun jugador que pugui tenir aquest registre que potser nosaltres, per la distància, no el coneguem, però que pugui ser un nom que en el, diguem-ne, post-titisme tingui presència en la selecció canarinha?
Jo... Aviam, sona molt a Iago del Fluminense, que bé, han dit que té el futur pràcticament doncs, assegurat a la selecció brasilera, està a punt d'anar al Milan, crec que al final no ha tancat, és un dels noms que més sona. Jo crec que tindrà molt d'espai en els propers anys Bruno Guimarães, avui no ha jugat, però bueno, els jugadors amb més futur en aquesta posició del Brasil. Jo crec que els dubtes que hi ha són en altres posicions, jugadors doncs, que no, potser no s'han dut Tite a Qatar, que no són tan coneguts a Catalunya, que juguen més a la Lliga Brasilera. Per exemple, jo crec que poca gent coneixia Pedro. Pedro és un tros de jugador, nivell pràcticament Barça o Madrid, es va trencar el genoll, va tenir una sèrie de problemes, però és un jugador d'un nivell altíssim. Ha començat doncs, a fer-se notar internacionalment en aquest Mundial, veurem si té més continuïtat, en teoria l'hauria de tenir. Un dels grans dubtes, doncs, per exemple, és Dudu, del Palmeiras, que ja porta anys sent un dels jugadors més destacats de la Lliga Brasilera i que no acaba de tenir continuïtat, oportunitats a la selecció brasilera. El Brasil exporta molts jugadors, vull dir, i no li falta talent. Ara, clar, tot depèn de la confiança que li doni l'entrenador, també doncs, si entra a el que seria el seu estil. No? Veurem, clar, la primera cosa és saber qui serà l'entrenador, el seleccionador, i aviam doncs, cap a on tira, quin estil s'encaixa doncs, més amb els jugadors que pugui convocar. Ara mateix només es parla de l'eliminació. Jo crec que bueno, la selecció deixa demà Qatar i una vegada no hi ha pressa tampoc, no hi ha cap competició important en els propers mesos i per tant doncs, bueno, suposo que la Confederació Brasilera estudiarà amb calma el nom i a partir d'aquí doncs, iniciar un cicle, no et diré nou cicle perquè jo crec que Tite, és a dir, si tu mires Vinícius Júnior, Rodrigo, Pedro, Bruno Guimarães, algun altre que em dec deixar, són jugadors molt joves. Altra cosa que em diguis, vale, tens Thiago Silva, tens Dani Alves, tens Neymar, també és un veterà, però no sé, vull dir, són jugadors realment molt joves que tenen, jo crec, un període tranquil·lament de 10 anys amb la selecció brasilera. És a dir, que jo crec que Tite ja ha començat aquesta renovació i ara veurem doncs, si té més continuïtat o si té més força o no amb el proper seleccionador.
Doncs amb aquests dos titulars, quedeu-vos del que us explica el Pau Ramírez des de Brasil. Drama nacional és el que es viu ara mateix a Brasil i a veure què passa amb Neymar. Segurament és més una qüestió en calent que no pas una altra realitat, però en qualsevol cas, compta amb el futur de Neymar a la selecció, pendents del substitut de Tite, que avui ha deixat de ser seleccionador brasiler. Pau, una abraçada forta. Parlem, que vagi molt bé.
Adéu, a reveure a tots.
A reveure, a reveure. I abans de deixar marxar ja el Juan Irigoyen i el Marc Marvà, escoltem què han dit els protagonistes d'aquest Brasil Croàcia.
Ah, exacte. Doncs mira, comencem amb Luka Modric a gol, que estava content i que sabia que tothom abans del partit els donava per eliminats.
O nadie nos ha visto que podemos llegar tan lejos, pero importante que entre nosotros hemos tenido la fe, confianza y tenemos un equipo de verdad otra vez muy bueno con jóvenes que han entrado y que ha traído otra calidad y bueno, seguro que ganando así es te da una alegría tremenda y te da aún más confianza para lo que sigue.
La música és d'ells, per descomptat. Floretes, per cert, de Luka Modric a Livakovic, el porter que avui ha aturat un penal a la tanda. És la segona consecutiva que guanyen, en va aturar tres en la tanda anterior contra el Japó. Avui n'hi ha hagut un que ha estat decisiu.
Sí, en penaltis otra vez estaba impresionante, pero no solo en penaltis. Durante todo el partido ha parado, no sé cuánto, dos, tres o no sé, o más muy buenas, y ha mostrado que es un gran portero. Me alegro por él, porque es también un chico maravilloso.
I un altre nom, Mateo Kovacic, també destacat al partit, explicant que si avui han passat és pel caràcter que tenen.
Tiene carácter, este equipo tiene todo. Cuando se pone más difícil, nosotros sabemos que podemos hacer más. Y lo hemos hecho hoy otra vez, en un momento donde nos meten un gol en el minuto 110, volver otra vez, solo quiere decir que este equipo siempre da todo por nuestro país y otra vez lo hemos hecho.
Doncs aquests són els noms destacats de la selecció de Croàcia que hem pogut escoltar en declaracions a gol. I a l'altra banda, com comentàvem abans, Tite ha dit que no continua i ho ha fet amb aquestes paraules.
Ja ho havia dit fa un any i mig i jo no sóc un home de dues paraules. No esperava que arribés al Mundial, a veure si guanyàvem i la gent em demanava que em quedés. Qui em coneix sap que no sóc així. Pel que fa al paper de l'equip durant el Mundial, després dels quatre equips que hem jugat, em podeu fer els comentaris que vulgueu.
No sóc un home de dues paraules, no. Dir un dia una cosa, dir-ne un dia una altra. M'ha agradat aquesta frase.
Molt bé. Doncs Tite, que ja deixa de ser seleccionador brasiler, demà a les 4 es defineix l'altra semifinal. Vaja, a les 4 el primer semifinalista Marroc-Portugal i a les 8 Anglaterra-França. A moda de porra, per deixar-vos anar ja, entre França, entre Marroc i Portugal. Home.
Marrocos.
Val.
Marroc ha dit, el Juan?
Segur, eh?
Sí,
home, jo puc dir a Portugal.
És per tocar els nassos o perquè realment... Per tocar una mica els nassos. I a les 8, entre Anglaterra i França, que t'és més difícil?
Jo me la jugo amb Anglaterra.
Sí?
Vull una Anglaterra-Argentina a la final, així amb el, amb el record de Maradona.
Malament,
saps?
Malament. I tu, Juan?
Va anar a França. Prefiero que anar a Anglaterra, però va anar a França.
Tu també t'agradaria una Anglaterra amb Argentina?
També me gustaría ganar la Francia, ¿eh?
Molt bé.
Para bajarles un poco
el Juan mentre guanyi l'Argentina
que abans li heu tirat ja l'Anglaterra i no, prefereix França.
Prefiero Francia porque viene muy agrandado esta Francia, si hay que poner hay que ponerlos un poquito en su lugar.
Molt bé. 32 minuts per sobre de la mitjanit, fem una pausa i ara seguirem amb les prèvies d'aquests dos partits de demà. Serem un moment al Marroc perquè allà s'està vivint una bogeria amb aquesta oportunitat històrica d'arribar a la semifinal, que és la primera vegada que arriben a quarts de final. I tornarem a Qatar, on tenim el Damià López, perquè encara compta, pot ser que parli, Leo Messi. A veure si l'enganxem en directe. Abans, gràcies, estimat Marc Marvà, que vagi
molt bé. Moltes gràcies, Dani Aguilar.
I Juan Irigoyen, gràcies.
Moltes
i, per
gràcies.
Cert,
bona nit.
Felicitats.
Què? Ah, per què?
Perquè has estat pare, si no sí, et sap greu. Sí, més enllà de la victòria d'Argentina, que m'està
aquí d'una bona. Un beso a mi mujer, a Victoria i a Greta, també.
Que sigueu molt feliços.
I a Dani Aguilar, que és un fenomen.
Sí, si et sembla, sí. A la Victòria li donarem la benvinguda, com Déu mana, el divendres que ve, si et sembla.
El divendres que ve, per què?
Perquè avui ha estat així tot una miqueta revolucionat. I vull fer-ho bé, xerrar una miqueta de tot, val?
Dale, la setmana
que ve. Que sigueu molt feliços.
Un beso a tots, xau.
Bona nit, una pausa i tornem.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar. A BP creiem que et mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a ibp.es.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol. RAC
1. Aquest divendres els quarts de final del Mundial de Futbol es juguen a RAC 1. A les 4, Brasil-Croàcia. Viu el partit a RAC més 1 amb Xavi Puig i la narració de Miquel Agut. I a les 8, a RAC 1, Països Baixos-Argentina, amb Joan Maria Pou. Pendents del Barça-Vilarban de l'Eurolliga de bàsquet a 8:45. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Dani Aguilar. Aquest divendres el Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
25 minuts i la 1 de la matinada. Hem de tornar a Qatar. Son directe. Està parlant ara mateix Leo Messi.
Altra cosa. 2:30 de la matinada passades, aquí a Qatar, parla Messi, MVP del partit.
Metiendo mucha gente alta en el área y bueno, terminaron llegando al empate y terminamos sufriendo, pero bueno, pasamos a semi, que es lo importante y lo que todos queríamos.
Next question for the gentleman on the first row.
Leo, buenas noches. Felicitaciones por la clasificación. Te quiero preguntar por qué se te pasó en tu cabeza en dos situaciones. La primera en el gol de Holanda en el 2-2 en el minuto 100 y la segunda cuando entró el penal de Lautaro Martínez.
Mucha bronca cuando no empata, me parecía muy, muy injusto. Viene un tiro libre donde no lo vi, pero creo que no era falta para ellos, pero bueno, el árbitro fue así durante todo el partido. La verdad que no me gusta hablar del árbitro, aparte después te sancionan y viste cómo es, no puedes ser sincero, pero creo que no estuvo a la altura y nos perjudicó mucho. Y nada, cuando hizo el gol Lautaro y pasamos, una alegría inmensa, un desahogo porque sufrimos, porque fue un partido muy, muy difícil y no podíamos perder después de habernos puesto 2-0 por delante.
Next question, here in the front.
Leo, acá Octavio Petrich para Relatores con Víctor Hugo. Bueno, ya estamos, cuánto sufrimiento, ¿eh? Contanos si podés algo del vestuario, algo de la intimidad de ustedes, porque hay mucha euforia en la Argentina. ¿Cómo lo vivieron íntimamente después de un partido tan tenso, tan dramático? Y lo último, una reflexión, si los ayudó un poquito Diego desde el cielo. Gracias.
Bueno, como lo vivimos ahí en la cancha con la gente, con mucha alegría, disfrutando del momento, como también lo hizo la gente que está acá, como también en Argentina, que la gente está muy, muy feliz, muy eufórica por lo que conseguimos hoy, por dar un pasito más, por meternos entre los cuatro, que es algo espectacular y bueno, con mucho desahogo, mucha felicidad. Y sí, desde el principio que lo venimos diciendo, que Diego desde arriba no está viendo, no está empujando y bueno, ojalá que siga así hasta el final.
Thank you very much, Leo, for having joined us, and then this concludes.
Doncs acaba aquí les declaracions i les declaracions de Leo Messi. No sé si tinc el Dami per aquí, a veure si podem parlar amb el Dami. Dami,
sí,
tinc per aquí.
Sí, sí.
Fantàstic,
sí,
fantàstic. Sí, aquí tinc el Dami.
Continuem aquí.
Ha parlat Leo Messi, que vaja, això sí que està bé, del Mundial. Per declaracions no serà, Dami, perquè parla, vaja, amb tothom i extensament.
Exacte, el que passa és que deixa'm dir que en ocasions estem doncs, comentant aquestes hores de zona mixta, de marxar tard, però a mi em sembla una exageració també pels futbolistes que pràcticament a 3:45 de la matinada a Qatar els jugadors hagin d'estar fent declaracions encara aquí a les instal·lacions. L'altre dia ho comentava el seleccionador, la veritat, de no sé quin equip, que els jugadors estan arribant després de la concentració pràcticament a 4:00 de la matinada, no s'adormen fins a 5:00, sí, i sí. Això està alterant el ritme corporal dels futbolistes, no? I tot això provocat pel fet que els partits s'hagin disputat a les 10 de la nit. Però bé, ara sí que ja pràcticament podrem tancar la barraca, però aguantarem posicions perquè encara han de sortir el gruix dels futbolistes i també Leo Messi, que després parla, eh?
Molt bé.
Avui suposo que també ho farà, passa per aquí per zona mixta i parla. No serà per declaracions de Leo Messi. Aquí hi ha eufòria total i aquests dies, doncs, ara ja ho tenim. Ja tenim el primer plat servit, aquest Argentina-Croàcia, i lògicament demà més, però encara aguantarem una mica de posicions perquè la zona mixta encara no està tancada del tot.
Fantàstic. Doncs aguantant posició en Dami des de l'estadi de Lusail, a veure si hi ha qualsevol altra reacció d'aquest Argentina... Contra què ha jugat Argentina, Micaló? A Països Baixos. Capa, ha superat Argentina a Països Baixos, semifinalista. Ja Argentina jugarà contra Croàcia, que ha guanyat Brasil. I demà hi haurà els quarts de final, que ara de seguida obríem amb el Juan i amb el Marc Marvan d'escoltar protagonistes en la prèvia d'aquests quarts de final. A les 4, Marroc-Portugal, a les 8, Anglaterra-França. Miquel.
Exacte, aquest últim partit és el que té més cartell, però el cobrirà el foc serà el Marroc-Portugal, un partit en què tothom s'esperava que hi fos la selecció espanyola en comptes de la marroquina, un duel entre marroquins i portuguesos en què els portuguesos són els favorits. Escoltem primer el seleccionador portuguès, Fernando Santos, dient que els marroquins són una selecció perillosa.
E, portanto, é uma equipa, como digo, uma equipa bem organizada, com jogadores muito talentosos, porque...
Diu que és un equip ben organitzat i amb jogadors amb talent.
Mais desta zona...
Amb el talent típic africà, creativitat.
Africano, o jogador africano, aquela improvisabilidade...
La improvisació...
Mas estas equipas têm, na minha... opinião, uma cultura mais forte em termos de jogo.
O sigui que també són més forts en la pràctica del joc i més físics, no només són creatius. I com et comentava, des del Marroc diuen que la selecció favorita és la selecció portuguesa, que és una de les candidates al títol des del principi, que té una convocatòria farcida d'estrelles. Tothom l'esperava en aquesta ronda i ha arribat, i teòricament aquesta selecció ha de ser la que es planti a les semifinals, la portuguesa per davant de la marroquina en el partit de demà.
Avui, que a més, se li ha preguntat també a Fernando Santos per tot l'afer de Cristiano Ronaldo, ha dit al seleccionador portuguès, de fet ha dit que li va comunicar al crack portuguès que no seria titular i que ell li va preguntar o li va suggerir si era o no era bona notícia el fet de que jugués o no jugués, però en qualsevol cas Fernando Santos, que ha tret ferro de tota la polèmica que hi ha al voltant de Cristiano Ronaldo i al voltant del fet de que no jugui o que no tingui incidència el crack portuguès.
Bé, en tot cas, si no juga Cristiano, jugarà el davanter del Benfica, Gonçalo Ramos, i tot arreglat. És igual, no escoltarem Regragui i anem directament a escoltar Deschamps i Harry Kane, que són els protagonistes de l'altre partit. Deixa'm dir, per cert, que la selecció marroquina té amenaces de sanció amb Rabat, Sabiri i Saiz, que són, sobretot en el cas d'Amrabat i de Saiz, jugadors titularíssims, mentre que els portuguesos, si veuen groga, no podran comptar en cas de passar ni amb Neves, ni amb João Félix, ni amb Rubén Díaz, ni amb Bruno Fernández. També està amenaçat de sanció Danilo, però està lesionat i veuríem si arribaria més endavant el futbolista portuguès a una següent ronda.
Aquest partit a les 4 de la tarda, Marroc-Portugal. Ara de seguida escoltarem també Deschamps, escoltarem els protagonistes de l'Anglaterra-França, però abans, un últim punt de connexió en aquest Tu diràs, en què estem fent la volta al món. De fet, hem d'anar precisament cap a l'indret on més està sorprenent, on més està causant segurament furor la seva selecció, perquè és la gran revelació d'aquest Mundial, que és el Marroc. I allà hi tenim el corresponsal de RAC1 al Marroc, el Marc Farrà. Hola, Marc, què tal? Bona nit. Ai, ara ha caigut la comunicació amb el Marc. Ara de seguida recuperarem el Marc Farrà des de Marroc. Sembla que no podem contactar amb ell. Ara, de seguida, el recuperem al Marc per parlar d'aquesta prèvia, insistim, d'aquest Portugal-Marroc, d'aquest Marroc-Portugal, amb tot el que això significa per al país nord-africà. Anem avançant, parlem del partit de les 8, i ara, de seguida, recuperem la comunicació amb en Marc, aquest partit de les 8, l'Anglaterra-França. Miquel.
Exacte, el que té més cartell, un partit en què els francesos tenen l'amenaça de la sanció sobre Koundé i Tchouaméni. No hi ha cap jugador anglès que, si veu targeta, quedi fora de la següent ronda. Serien, en cas d'arribar-hi, les semifinals. Diu Didier Deschamps que el partit no els ha de fer patir, que per passar, el millor que poden fer és gaudir-lo.
On l'a depuis le départ avec,
Els jugadors estan calmats i serens. De fet, estan així des del principi del Mundial. Són els quarts de final d'un Mundial. No han de sentir la pressió, han de gaudir d'un partit com aquest per intentar arribar a les semifinals.
D'aller dans le dernier carré.
I després, Harry Kane, perquè m'ha semblat millor escoltar Harry Kane que Southgate avui, bàsicament perquè la resposta de Kane està bé. Li diuen fins on pot arribar aquesta selecció anglesa, que fa 4 anys, a l'últim Mundial, es va plantar a les semifinals, que va jugar també la final de l'última Eurocopa a casa contra Itàlia, i que torna a ser en instàncies elevades d'un Mundial com són aquests quarts de final. La resposta d'aquest últim cicle de 4 anys, els pros, aquesta de Harry Kane.
We didn't really know what to expect from the group. Mirant enrere el 2018 no sabíem què esperava l'equip. És clar que creiem que podíem guanyar, però era una experiència nova per molts de nosaltres. Vam arribar a semifinals i tots estàvem il·lusionadíssims, però no estic del tot segur que tinguéssim la convicció que podíem guanyar el campionat. Després vam perdre la final de l'Eurocopa i la fe de l'equip s'ha anat construint durant els últims anys. I ara sí que tenim la fe que podem ser campions. Demà jugarem un partit duríssim, però estem a punt i tenim més fe en les nostres facultats que el 2018.
O sigui que els tres lleons estan més madurs i autoconvençuts que en els últims grans esdeveniments als quals han jugat. Veurem com s'acaba aquest partit de rivalitat futbolística i cultural entre francesos i anglesos, i ho explicarem al Superesports. De fet, demà, els dos partits, el de les 4, el Marroc-Portugal, i el de les 8, el França-Anglaterra, dins del Superesports a RAC1.
I tant, amb el Xavi Puig i companyia. I ara sí, comunicació amb el Marroc, i tenim el Marc Ferrà. Hola Marc, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, bona nit. A últimes hores d'un partit absolutament històric per al Marroc. Com està ara mateix? Tu que ets a Rabat, tu que ets a la capital, què sents, què notes quan vas pel carrer? Quina temperatura hi ha ara mateix al Marroc?
I d'aquí és una bogeria total, una eufòria total. Ja passar de la fase de grups, guanyar a Bèlgica i a Canadà ja va ser tot un somni. Guanyar a Espanya ha estat fer història, mai havien arribat tant en fora. I passi el que passi demà, no? La selecció ja ha aconseguit enorgullir a tot el país, que està unit, que ja consideren els seus jugadors herois, i en el cas de que demà guanyin a Portugal, ja no sé que és el que pot arribar, serà molt gros.
Sí, sí, perquè és sensació de moment històric, no? No sé si et fa aquest efecte des d'allà, però que hi ha una mica d'efecte de moment històric, que el país fins i tot en general estigui vivint, vaja, el futbol, evidentment, però que s'hi hagi volcat tot en un moment segurament històric.
Sí, sí, és totalment, ja tothom està enganxat davant la televisió, li agradi o no li agradi el futbol, no entengui. Els carrers ja es van omplir quan van guanyar Bèlgica, Canadà i Espanya. La darrera celebració contra Espanya, ja tothom va sortir al carrer, famílies, joves, petits, grans, tothom ho va celebrar. El país se paralitza per complet cada partit que juga, fins i tot moltes feines aturen, les escoles acaben abans. I per tant és això que dèiem, un poc una bogeria i somni, i ho creuen que després d'Espanya, sí? Portugal no té per què ser més difícil.
Això t'anava a preguntar, s'ho creuen? Hi ha realment, tenint en compte la generació que hi ha, però hi ha confiança en què es pugui superar Portugal?
Sí, hi ha una confiança, evidentment, després de l'eufòria de guanyar Espanya, evidentment ja molts ja parlaven de la final o de França o del que pugui arribar, però sí, la gent després d'aconseguir, diguéssim, frenar Espanya i guanyar-la, sí que consideren que també el joc del seu equip pot aconseguir fer front a Portugal, i si tenen qualque oportunitat d'arribar i de fer gols, pues també, per què no, poder superar demà a la selecció portuguesa.
Doncs veurem què acaba passant. Demà a les 4, aquest Marroc-Portugal, des de Rabat, des del cor del Marroc. Comunicació amb en Marc Ferrà, amb el corresponsal de RAC1. Evidentment, si demà hi ha qualsevol novetat, el trucarem per veure com estan els carrers del centre de Marroc. Marc, ha estat un plaer, una abraçada forta, que vagi molt bé.
Una abraçada forta.
12 minuts i la 1 de la matinada. Fem una pausa i rematem aquest Tu diràs. Fins aquí el bloc mundialista, que ha estat molt intens, que ens ho hem passat pipa des de les 4 de la tarda fins ara, quan falten 12 minuts per la 1. I, per cert, abans de completar i després de la pausa, regalarem uns torronets. Per tant, aneu trucant amb el torró. Que rius, Puig?
No, no, no és molt hora.
Què vols dir? Està
bé. Aquesta hora?
Que no ets d'aquests que es lleva ahir.
Un ressupor, eh? Aquesta hora?
Uau. Malament.
Un torró d'aquests de solidari, de racó.
Sí, de pistatge, de festuc.
Ara l'Irigoyen, quan arribi a casa...
Veuràs, pobre, segur que sí.
Arrasa amb el rebost.
Si té forces. Perquè tu amb moto avui no has vingut, no?, a l'estudi.
Avui, precisament, no.
Doncs deixa'm dir-te que t'afavoreix bastant, això d'anar amb moto. Pues jo et veig motorista, però... Saps què és el que més t'afavoriria?
Digue'm.
La tranquil·litat de 3 anys de mantenir inclòs i tots els avantatges que pots tenir amb l'Honda Plus Go. Descobreix l'Honda Plus Go a la xarxa oficial de concessionaris Honda a la província de Barcelona, perquè només hagis de preocupar de gaudir de la teva moto. Tu que et fas pinta de bon motorista, Puig.
Sí. Prudent i fent sempre el que s'ha de fer.
Ara tornem.
RAC 1. A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
A Airbnb estem compromesos amb Barcelona. I treballem perquè la convivència sigui harmònica i el turisme respectuós i sostenible. Per això, apliquem mesures com eliminar els anuncis il·legals o prohibir la celebració de festes als allotjaments. Si és bo per la gent de Barcelona, és bo per Barcelona. Airbnb.
Fins al 6 de gener visita el Port Vell i gaudeix del Nadal al port.
El Moll de la Fusta s'omplirà de llum, música i color per mar i terra.
Cada dia pista de gel sostenible. Roda de 65 metres d'alçària amb espectaculars vistes de la ciutat. Bola de llum gegant, pessebre aquàtic, mercat gastronòmic i molt més. T'esperem al Moll de la Fusta.
Gran concert de Nadal al Palau de la Música. La suite del Trencanous de Tchaikovsky i la cinquena sinfonia de Beethoven amb l'Strauss Festival Orquestra. El 18 de desembre. Entrades a Palau de la Música i a nkprodarte.com.
Demà a Servei Estació obrim de 10 del matí a 8 de la tarda. Encara ets a temps per fer els últims retocs a casa abans de festes. Els tiradors de la cuina, els accessoris de bany, la llum del menjador... I per compres superiors a 30 euros, val de descompte del 10% de l'import a gastar en la propera compra. Servei Estació, la botiga de les solucions.
Quin formatge! D'on dius que és?
És del Lluçanès, de Can Betara. Tenen formatges d'ovella, vaca i cabra que han premiat el World Cheese Awards.
Uau, aquest encara és millor.
Descobreix els sabors del Lluçanès a les millors botigues i a betara.cat. Betara, la formatgeria de Catalunya més premiada al món.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Vinga, que s'apropen les festes i com cada any és moment de Torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt. Aquest any Albert Adrià i José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten el torró tou de festuc, un gir conceptual, el gran clàssic d'ametlla, però de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. Però a més, afegim noves creacions com el torró cruixent de neules, ristretto, mango, fruita de la passió i coco, dolç de llet, marrón glacé... mandarina i praliné d'avellana o el torró de dònuts. Aquest està molt bo. Torrons Vicenç, el torró, torró. I com sempre, és moment de Torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt. Per tant, perquè no us faltin a taula, sortegem avui un lot amb un torrotó, un de Gramunt, un de crema i un de soufflé. Torrons Vicenç, el torró, torró. A veure qui es vol endur avui un lot de torrons. Hola, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
El teu nom?
Miquel.
Miquel, des d'on truques, Miquel?
Ja soc de Barcelona, però truco des de Solsona.
Des de Solsona? Molt bé, fantàstic. Hòstia, d'on fot a fred a Solsona?
Sí, una miqueta.
Una miqueta, molt bé. A veure, qui s'ha de menjar els torrons, Miquel?
Per la paciència que té amb el futbol, la meva dona.
Molt bé, fantàstic. Doncs escolta'm, molt bé, per allà els torrons. I qui més? Ai, perdó, qui més no? Qui no se'ls ha de menjar?
Cristiano Ronaldo, que no el trago.
Molt bé, fantàstic. Doncs el Cristiano no tindrà torrons. Miquel, gràcies per participar. Una abraçada a tu i la teva dona i gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Bona nit, bona nit. Girona de la matinada. Abans de tancar el tu diràs algunes informacions més, en aquest cas del que s'allunya de l'actualitat mundialística, com per exemple a poc a poc es va apropant al mercat d'hivern i n'hem de parlar. Hola Marta Ramon, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hem de parlar del Barça i l'Espanyol. El Barça, de fet, com ha explicat al migdia, Marta, ara mateix no pot fer-li fitxa del primer equip a una peça important com Gavi. Tornarà del Mundial sabent que té molt difícil poder lluir el dorsal 6 a partir del gener. De fet, la problemàtica del fair play, a més, també dificulta altres carpetes que el Barça es donaven per fetes a curt termini.
Sí, tenir el fair play accedit és un greu problema per al Barça perquè impedeix també fer el més fàcil, fer realitat temes ja resolts com ara la renovació de Gavi signada al setembre passat fins al 2026, però en suspens i sense efectes davant la Lliga. El compromís amb Gavi era que el gener passés a tenir fitxa del primer equip i d'aquesta manera començar a lluir també el seu nou dorsal, el 6, deixant enrere el 30 que encara porta una actualització més que necessària tenint en compte la importància que té Gavi per l'equip. Doncs bé, tal i com hem pogut confirmar a RAC1 de fons de la Lliga i del Barça, ara per ara tot això no es pot fer perquè el club té el fair play excedit i no té marge salarial suficient per fer-ho. Això sí, des del Barça també en remarquen que la carpeta de Gavi és prioritària aquest mercat d'hivern i que treballen per fer-ho possible. Les vies per aconseguir-ho són sobretot sortides que deixin més marge salarial i també amb l'augment d'ingressos a curt termini. Recordem que l'eliminació de la Champions és el que els ha dut a aquesta situació tan complicada. També convé remarcar que la carpeta de Gavi no és l'única que doncs hi ha pendent sobre la taula i enfrontant-se amb aquests problemes de fair play que van encara actualitzar la situació del nou contracte d'Araujo, renovat abans de l'estiu també fins al 2026, fer-li la fitxa del primer equip promesa a Iñaki Peña o poder posar fil a l'agulla a la renovació d'Alejandro Valde. Tot això ara mateix no es pot fer i queda a l'expectativa dels moviments que puguin produir-se al mercat d'hivern.
Vaja, una feinada autènticament de por. Això al Barça, a l'Espanyol, Joan Cabí. Bona nit, què tal?
Bona nit.
Diguem-ne, la idea, la fixació és en la porteria, però hem pogut saber alguns detalls en aquest sentit.
Sí, cal tenir en compte que, segons ha pogut saber RAC1, no existeix cap clàusula en els contractes de l'Ecom i Álvaro Fernández per cancel·lar les sessions. Per tant, si l'Espanyol fitxa un nou porter, que és el que busca en aquest mercat d'hivern, entre d'altres posicions, i es vol desprendre d'un dels dos, o que els mateixos porters demanin sortir, s'hauria de negociar i pactar amb el club d'origen. Per altra banda, Dani, l'Espanyol jugarà demà el primer dels amistosos de preparació programats durant l'estada a Múrcia. Serà a les 4 de la tarda contra el Torino italià. Veurem si té minuts Martin Braithwaite, que ahir es va incorporar a la concentració de San Pedro del Pinatar després d'uns dies de descans postmundial. Puado, amb molèsties, i Dani Villahermosa, lesionat, no estaran disponibles. Dimecres l'Espanyol tornarà a jugar un segon partit amistós contra el Malines belga.
Demà, aquest primer amistós de l'Espanyol contra el Torí, de fet a la mateixa hora que el Marroc Portugal, també n'estarem pendents. Joan, Marta, gràcies, bona nit.
Bona nit.
I abans de passar al bàsquet, demà també juga el Barça, en aquest cas partit oficial, l'últim partit de Lliga de l'any, a casa contra el Cué, Xavi Puig.
Sí, a la Lliga Femenina, Barça-Lama, demà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, on el Barça guanya tots els partits que hi ha jugat fins ara. Alexia, Graham Hansen, Jana i Cata són baixa l'equip de Jonathan Giraldez, que ve de perdre la Champions per 3-1 al camp del Bayern de Múnich. El rival de demà, la Lama, Quim Murcià, que ha acabat d'arribar a la primera divisió i que és últim amb 3 punts, una victòria en les 11 primeres jornades. Una oportunitat, segons Giraldez, per passar pàgina de la derrota a la Lliga de Campions i afrontar amb optimisme el partit de la setmana que ve al camp del Benfica.
Ara tenim una nova oportunitat. Al final el futbol necessites aixecar-te el més ràpid possible. Portem una temporada molt, molt bona. A la Lliga hem guanyat tots els partits. A la fase de grups de la Champions depenem de nosaltres mateixes per poder classificar-nos com a primeres. Hem de guanyar ara mateix el partit que tenim contra la Lama per després pensar el que ve de Champions.
El Barça és líder amb 11 victòries en 11 partits. Li treu 8 punts al Real Madrid, que té un partit pendent i que diumenge juga a casa el derbi contra l'Atlètic de Madrid. El Levante Les Planes també jugarà diumenge, en aquest cas, al camp del Granadilla Tenerife.
Molt bé, gràcies Puig. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, i ara anem amb la pàgina de bàsquet. Hola, Marmundet, què tal? Bona nit.
Bona nit.
El Barça ha perdut, ho escoltàvem en la transmissió també del partit d'Argentina, 74-75 contra l'Asvel Villarban al Palau Blaugrana, segona de la derrota de la temporada a Europa a casa. En un partit veritablement estrany, Marc, quan l'equip ho tenia per guanyar, no ha acabat de rematar la feina.
No és una justificació, però Guisoles tenia fins a 4 baixes, Higgins, Abrines, De Silva, Sergi Martínez, Mirotic jugant al seu primer partit de la temporada al Palau i encara sense ritme. Ha sigut un partit, com dius, estrany, amb el Barça anant de corcoll en els primers minuts i arribant a perdre de 10, víctima d'un 2-19, i Yusufa Fall, que ha fet el partit molt difícil pels interessos blaugrana, però a partir del segon quart, l'equip ha sabut portar el partit del seu terreny amb una molt bona feina de formigueta, estable, amb sentit, equilibrat, ha arribat a tenir una màxima diferència de 12 punts, però no ha sabut rematar la feina. Ells s'han estabilitzat a partir del treball d'un vell roquer, Nando De Colo, que als seus 35 anys continua donant guerra i han aconseguit empatar 64. I a partir d'aquí, caro creu, i avui ha sortit creu. A la zona de vestidors s'ha sentit un comentari: hem aixecat el peu quan ho teníem fet. Doncs xares s'han encès a la sala de premsa.
La verdad que no me importa quién es este jugador, porque no podemos decir esto. Ya son demasiadas cosas. Yo soy el primero que levanto la mano y decir, no sé cómo solucionar estas cosas. 2 años tenemos la misma problema. No podemos decir esto. Yo no puedo decir que cuando estamos 12, 13 arriba, que me veo ganador, porque lo sé que tenemos este problema. Entonces yo no entiendo cómo este jugador te puede decir esto, la verdad. No lo comparto.
La dada que ha subratllat Xares a la segona part, 11 boles perdudes. Cosetes del partit d'avui, dos detalls tàctics. Hem vist Mirotić jugant de 3, compartint pista amb Mike Toby i Serdak Sanli, i hem vist també Jan Veselý jugant de 4, compartint pista amb James Nagy. Mirotić 17 punts, la previta a la 14, el Barça cau fins a la 5a posició, 8 victòries, 4 derrotes, a 2 del líder, el Fenerbahçe, i 2 per damunt del tall de Boquarts, que marca el Maccabi de Tel Aviv. Provés partits, diumenge el Barça juga a la pista del Breu Gandalou a les 5, setmana vinent, la sortida més difícil d'aquesta temporada fins ara a Europa, a la pista del Mónaco.
Avui era el retorn de Nikola Mirotić, és la gran notícia del partit llevat de la derrota al Palau Blaugrana. Doncs bé, les sensacions del capità del Barça al micròfon del Marc Mundet.
Nico, què tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, no muy feliz por haber perdido hoy, un partido que parecía que en el momento lo teníamos, pero al final se escapó, ¿no? Al final un tiro difícil de Nando, pero otra vez creo que nuestra culpa por dejar al rival que llegue con opciones. Y el resto, muy feliz de volver a Palau, porque después de tanto tiempo jugar en casa ha sido muy bonito, un gran recibimiento de la gente. Agradezco mucho el apoyo que me han dado y bueno, volver para el próximo partido.
Sensación, me imagino que para ti debe ser agridulce, ¿no? De decir, hostia, ha sido muy chulo, porque realmente ha sido muy chulo, pero... ¡ah!
No, correcto, lo dices bien. Yo, al final, se trata de ganar, ¿no? Y yo para mí lo más importante hoy era es salir al campo, disfrutar y ganar. Pero todo se estropea, ¿no? Cuando uno pierde, no te quedas con un buen sabor de boca. Pero esto es baloncesto. Sabemos que no hay partidos fáciles, no hay excusas. Bueno, hemos tenido bajas y todo, pero suficiente talento y jugadores de ganar este partido. Así que habrá que y mirar bien las cosas que podemos mejorar, y no hay tiempo de pena, sino hay que preparar el próximo partido, que es el domingo.
El otro día nos decías en la radio, en RAC1, uh-huh, que estabas bien del pie, ¿eh? Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú al equipo? Es decir, tú has estado viendo desde la barrera el Barça, uh-huh, independientemente de que hoy se haya ganado o se haya perdido, porque es circunstancial, pero ¿cómo ves tú al Barça llegados a este punto de diciembre en la temporada?
A ver, sinceramente yo le veo bien al equipo. Yo creo que el equipo se ha mantenido bastante fuerte. Hemos sido, bueno, como siempre, ¿no? Por decir, sufriendo, pero ganando partidos, siendo consistentes durante, este tiempo, ganando partidos difíciles también, pero un Barça obviamente con mucha mejora también. Yo creo que no hay ningún equipo que está súper bien en este momento, tal vez Fenerbahce, no lo sé. Pero yo creo que podemos mejorar y seguramente lo que te puedo decir es que vamos a trabajar para mejorar, porque no hay otra. Creo que aquí hay mucho, como digo, mucho talento, mucha experiencia, jugadores con bastante edad que saben jugar, pero bueno, estamos a diciembre y es cierto también que es el momento de dar un paso adelante.
El otro día, hoy, esta temporada, el coach ha dicho varias veces que hay algunos jugadores que vais a ritmos distintos. Caso de Cori, caso de ti. ¿Y no os habéis cansado de repetir de que el pick del equipo llegará a partir de febrero, para llegar bien a final de temporada? Lo digo como mensaje a la afición de decir, hostia, estamos donde estamos y la situación está bajo control, ¿no?
Sí, yo espero que sí, porque al final sabemos el momento donde hay que llegar bien, pero también es cierto que también es el momento de ahora de llegar a prepararse para ese día, ¿no? Yo creo que hay que llegar con confianza, hay que llegar sano y hay que controlar lo que podemos controlar. Al final se habla mucho de, bueno, ya estamos en diciembre pensando en Copa del Rey, cosas, playoffs, pero yo soy de partidario de vivir el momento al cual estás ahora, de intentar sacar lo mejor y obviamente hay que llegar fresco y llegar bien mentalmente para lo más importante. Pero bueno, el resumen es que podemos ser mejores, no tengo duda de que lo seremos y hay que seguir adelante.
Nico, gracias y como decimos en catalán, ben tornat.
Muchas gracias a vosotros.
Nicola Mirotic, el micròfon de Marc Mundet, el gran protagonista avui del partit al Palau Blaugrana. Ara farem les prèvies dels partits de demà. Abans, cosetes que ens han deixat el divendres. Manresa, Girona i Sant Antonio, Marc.
Sí, a Manresa avui han sabut que Dani Pérez podrà jugar diumenge a la pista del Madrid, però en canvi la notícia és que un dels nous, Jordan Caroline, s'ha lesionat al colze i en té per més d'un mes. Pedro Martínez, que està catrina amb les crítiques que li arriben, no ho diu, però sobretot des de les xarxes socials.
Sap greu que estem en aquest moment de manca de jugadors, sobretot en el joc interior, amb les lesions, i que això pues, ens faci, pues, si ja tenim poques possibilitats, que pràcticament siguin nul·les, no? Però bueno, és el que hi ha. Jo sé que hi ha gent que no li agrada escoltar-ho, però bueno, el que vulgui viure amb els mundos de Yupi, que es va ser Barrio Sésamo.
A Girona, el fitxatge de Britney Sykes en stand-by mentre no es resolgui el conflicte amb el Sopra en el seu anterior club. La FIBA de resoldre entre parts i hores d'ara encara no hi ha el transfer. Si no arribés, l'Uni no executaria la seva incorporació. I a Sant Antonio ha arribat aquesta matinada Britney Griner, la pivot internacional americana condemnada a 9 anys de presó per possessió de drogues a Rússia. Segons ha informat la CNN, Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs han fet de mediadors per l'intercanvi. S'han publicat imatges en un aeroport de Dubai. Però aquest fet ha anat acompanyat d'una tempesta política als Estats Units en dues direccions. Una per part dels republicans. Kevin McCarthy és el portaveu.
Estic encantat que un americà hagi tornat cap a casa. La van detenir per uns càrrecs inventats. Però intercanviar-la pel mercader de la mort per això ens fa més dèbils a nosaltres, enforteix Putin i converteix els americans en més vulnerables.
I l'altra per part de Paul Whelan. Recordes que l'intercanvi de presoners era un 2-1 i que al final només s'ha inclòs Griner en el paquet? Doncs la CNN ha aconseguit contactar amb l'altre condemnat, Paul Whelan, un exmarine sentenciat a 16 anys de presó per espionatge, detingut a Rússia des del 2018, i les seves declaracions són "jo què" de manual.
I don't understand why I'm still sitting here.
No entenc per què encara estic assegut aquí. Tinc les maletes fetes i estic preparat per marxar cap a casa. Només necessito un avió que em porti a casa. Em van induir a pensar que les coses anaven per bon camí, que els governs estaven negociant i que alguna cosa succeiria bastant aviat.
La Casa Blanca defensa que haver portat cap als Estats Units Britney Griner en el lloc de Paul Whelan és perquè l'estrella de la Women NBA és un model a seguir oposat al dels Marines? Es pregunten ja alguns mitjans de comunicació. Hi haurà marro aquí. Del que se sap, Greiner ha passat aquesta matinada d'un reconeixement mèdic amb una base militar de Texas.
Jo us vam avisar ahir que això portaria segurament cua. Per demà, tanquem-ho, Marc.
Dos partits, a un quart de set, juga el Cadí la Seu a la pista del Benvibre, el desè classificat. A tres quarts de nou, el Joventut rep el líder, el Tenerife. Howard és baixa, Vives i Birgander són dubte.
Demà us ho expliquem. Gràcies, Marc, bona nit.
Bona nit.
Ja és tot a punt perquè tinguem a Sportium.es a les millors apostes. Perquè Sportium és la casa d'apostes més gran del país. A Sportium podràs pagar amb Bizum i perquè les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Per exemple, demà, el partit de quarts de final entre el Marroc i Portugal. Marroc es paga 5,50 per euro apostat, l'empat a 3,50 i Portugal a 1,70. Juga amb responsabilitat només per majors de 18 anys.
El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
I també ja és tot a punt que, perquè rodi la pilota en aquest partit de demà, insistim, entre el Marroc i Portugal. Entrem amb Winamax.es per analitzar les quotes que tenim. Qui guanyarà? Qui sucarà? La victòria del Marroc paga a 5,50 l'euro apostat, l'empat a 3,70 i la victòria de Portugal a 1,70. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per majors de 18 anys.
Winamax, les millors quotes.
I fins aquí el t'ho diràs d'avui. Avui ens hem estirat una mica més, exigències del guió, amb la pròrroga i els penals de l'Argentina. Demà, els altres quarts de final del Mundial, a veure si ens ho passem tan bé com avui. Ens retrobem demà. Bona nit.
T'ho diràs.
Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys. Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Bona nit. Passen 10 minuts de la una de la matinada. El govern espanyol fa marxa enrere i modificarà el delicte de desordres públics agreujats en un acord a l'última hora entre el PSOE i Podem. La nova llei no criminalitzarà les manifestacions pacífiques. Des de Podem, Jaume Asens assumeix que és una passa endavant, però insuficient.
Nosotros querríamos derogar directamente el artículo, pero creemos que esto es una mejora sustancial para evitar que ese delito pueda ser una excusa para perseguir acciones de protesta.
Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha defensat a Twitter la reforma de la malversació com un pas, diu, per posar justícia on hi havia injustícia. I un altre dels temes que està portant cua les últimes hores, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no veu amb bons ulls la llei que vol impulsar el govern espanyol per forçar la renovació del Consell General del Poder Judicial. Feijóo ha lamentat la proposta en un acte a Galícia on ha acusat Pedro Sánchez de ser el president més autoritari de la història d'Espanya.
Se sacrifican todos los consensos y todos los principios de una democracia en el altar de la vanidad de un solo hombre. Yo creo que es la acreditación de la amoralidad en el gobierno. Sin ambages ni medias tintas, estamos ante el presidente más autoritario de la democracia española.
Els populars, juntament amb Vox, han anunciat que presentaran recursos al Tribunal Constitucional per totes les reformes del Codi Penal. A més, han posat sobre la taula una possible moció de censura, però no han rebut de moment cap suport. I al Perú, l'expresident Pedro Castillo assegura que no recorda haver dissolt el Parlament. Així li ha explicat a l'exprimer ministre peruà Guido Bellido, que ha assegurat als mitjans de comunicació del país que Castillo no es trobava bé quan va llegir el discurs.
Yo le consultaba al presidente, ¿qué ha pasado al presidente? ¿Por qué ha dado esa lectura de ese documento? Y me dice, mira Guido, no me recuerdo.
Bellido reconeix que el comunicat de l'expresident sí que s'ha de considerar com un cop d'estat, però demana revisar les càmeres de seguretat del Palau del Govern per saber si a Castillo li va passar alguna cosa durant les seves últimes hores al càrrec. I les companyies aèries consideren un despropòsit que el Ministeri de Sanitat mantingui l'ús obligatori de la mascareta a l'avió. L'Associació de Línies Aèries reclama que retiri la mesura i veu incomprensible que Espanya sigui un dels pocs països al món on encara està en vigor. De fet, consideren que els perjudica respecte a altres companyies aèries on no cal portar-la. Tot plegat després que la ministra Carolina Darias hagi demanat des de Brussel·les fer cas als experts i que es mantinguin les mascaretes al transport públic. I un últim apunt. Ha ingressat a presó un home per haver robat amb violència i intimidació dos establiments de Palamós. Va passar el 30 de novembre, però ha estat ara quan el jutge ha decretat el seu ingrés penitenciari. L'home de 31 anys va intentar saltar un estanc, però un client li va parar els peus. Poc després va entrar en una fleca on li va robar el moneder a una clienta quan anava a pagar la compra. Finalment, els veïns el van identificar i els Mossos el van poder detenir. I ara, els esports. Amb Miquel Agut.
L'Argentina i Croàcia disputaran la primera semifinal del Mundial de Futbol. Tots dos han passat els penals després de desfer-se dels Països Baixos i el Brasil, respectivament. Els argentins han avançat per 2-0 amb gols de Molina i Messi de penal, però els neerlandesos han empatat amb dos gols de Weghorst, l'últim als 11 minuts del temps afegit. A la tanda de penals, els sud-americans s'han imposat amb un últim llançament de Lautaro Martínez. Leo Messi, que ha transformat un penal també a la tanda, creu que podrien haver segellat abans la victoria.
Sufrimos demasiado por cómo se había dado todo, pero bueno, son los cuartos de final del Mundial. Supimos sufrir en el momento que teníamos que sufrir y pasamos, que lo más lindo, yeah, algo impresionante.
A l'altra eliminatòria de quarts, Croàcia s'ha imposat al Brasil també des del punt de penal. Els 90 minuts han acabat amb empat a 0 i la pròrroga amb empat a 1 gràcies als gols.